5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Però, com sempre dic, amb en Francesc Morgades, qui us parla, no n'hi hauria prou, perquè tot això porta una tècnica al darrere, que qui controla és el Toni Olivella, amb l'ajut inestimable també del Marc Pujol. I això té una postproducció, ara ha quedat molt bé això, que té una postproducció, que és que quan s'acaba d'emetre tot això, doncs la Goretti Martínez agafa les meves explicacions, les extreu del programa i les penja a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on estan a la vostra disposició per si algun dia les voleu consultar o li voleu recomanar amb el nen que ha de fer un treball sobre, jo què sé, sobre el general Franco, doncs que se les escolti i totes aquestes coses. Però nosaltres també estem a la ràdio, som molt conscients que estem a la ràdio i hem de posar una mica de música, perquè la ràdio sense música no seria res, seria un rotllo. I com que estem en ple mes d'abril, doncs hem buscat una cançó, jo vaig recordar una cançó de la meva joventut, una cançó que cantaven, naturalment, Simone Garfunkel, i que portava per nom April Come She Will. Aquí teniu, doncs, Simone Garfunkel.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old.
Quinze d'abril de l'any 1764, el dia que a Versalles, a París, al costat de París, mora Antonieta Poisson, més coneguda com a marquesa de Pompadour i amant primera i principal del rei Lluís XV de França. I dic amant primera i principal amb tota la consciència, perquè ja veureu que la cosa té salsa rosa, que podríem dir-ne. Oficialment, la Jean-Antoinette Poisson és filla d'un financer de la cort de Lluís XV, en François Poisson, però, en realitat, era filla d'un altre financer, Lenormand de Tournehem, que es va convertir en el seu tutor legal quan el pare va ser desterrat el 1725 per un escàndol financer en el qual s'havia embutxacat un munt de calés. Ja veieu que la cosa va per aquí. Ella va ser educada a les Ursulines, que sota la protecció del seu tutor, que en realitat era el seu pare, i amb la seva mare, que era una mica així pallà, el 1730 sembla ser que van anar a veure un evident, i aquell evident, mirant-li la mà, li va dir que un dia regnaria el cor d'un rei. I la mare va dir, carai, doncs l'haig d'educar perquè pugui fer això. I sí, sí, la va educar, doncs, amb gestió de la casa, però sobretot amb seducció, un art que ella dominava, perquè, finançat pel Lenormand aquest, perquè, com que tenia el marit exiliat, va tenir un marit exiliat durant 8 anys, ella exercia la prostitució de luxe, per dir-ho així, no? Va buscar-li amb la nena un bon partit, la va casar el 1741 amb el fill del tresorer general de la moneda del rei Lluís XV, amb una dot important que incluïa una finca que estava just costat per costat amb un bosc on el rei anava a caçar, el bosc de Senar on el rei anava a caçar. Amb aquest matrimoni la noia va tenir dos fills, un que va morir abans de fer un any i una altra nena, l'Alexandrina, que aquesta doncs, va aguantar, no massa, però va aguantar durant un temps. Ella, mentrestant, va fundar el seu propi saló, que és com es deia doncs, el lloc on les prostitutes de luxe reunien els seus clients, on ella es va dedicar a reunir filòsofs com Voltaire i altres, no? Un grup de cortesans, volent-li fer un favor al rei Lluís XV, perquè se li acabava de morir la segona amant oficial, la duquesa de Chateaurux, van dir, carai, aquesta noia, l'Antoinette, Poisson aquesta, doncs dona el tipus, i per tant van promoure tot una conxorxa perquè en un ball de màscares al Palau de Versalles, el dia 24 de febrer de 1745, amb el rei disfressat d'arbre i ella disfressada de la diosa, de la deessa Diana, doncs sortís la xispa. En poques setmanes, el rei li va donar el marquesat de Pompadour, és a dir, la va convertir en marquesa de Pompadour amb una dotació econòmica que li va permetre separar-se del seu marit el 14 de setembre de 1745 i va entrar a la cort amb 23 anys com a amant primera de Lluís XV, o sigui, era la que feia la feina. Contra el que sembla que es diu en algunes biografies, ella no va entrar en política, tot i que va, així, des d'un segon pla, va fer algunes intervencions, però més aviat en benefici propi. Per exemple, quan la Marie-Louise O'Murphy, una altra amant, la setena o vuitena, va voler prendre-li el lloc, i ella va agafar el rei pel seu compte, el va pressionar, i el rei va agafar la Marie-Louise aquesta i li va dir casa't amb el senyor de Yat, que era un senyor que vivia fora de París, i per tant ella va desaparèixer de la cort. Tot plegat, doncs, aquestes formes i totes aquestes coses creaven molts enemics a la cort reial, i perquè amb ella la tenien com a plebeia, fins i tot el cardenal Richelieu, però tenia l'aval del rei que la defensava, fins i tot, insisteixo, davant del cardenal Richelieu, que era tota una autoritat. Però en un moment determinat, mentre es negociava el Tractat de Versalles de 1756, el rei va decidir encetar el que en deia una revolució diplomàtica, va per baixar la tensió entre França i Àustria, que estaven contínuament a la mata i de golla, i la va ficar una mica pel mig, però sense èxit, perquè la cosa va concretar-se en la Guerra dels Set Anys. França va perdre possessions al Canadà, va ser derrotada per Prússia i va quedar fet un mango. La Madame de Pompadour, que ja li deien així, la marquesa de Pompadour, doncs la Madame de Pompadour va popularitzar el rococó, és a dir, es va ficar en el món de l'art, va promoure la porcellana de Sèvres, es va interessar per la literatura recolzant el projecte de Diderot de l'Enciclopèdia Francesa, i quan va acabar la Guerra de Successió, es va solucionar tot aquell problema, doncs en Lluís XV li va dir, escolta, fes algunes coses, home, mira. I ella, doncs, es va dedicar a planejar, a dissenyar, per dir-ho així, llocs emblemàtics de París, com la plaça La Concòrdia, el Petit Trianon, i etc. De fet, la Pompadour havia tingut dos avortaments a la seva època de joventut, i el 1753 aquella filla, l'Alexandrine, que tenia 9 anys, es va morir d'una peritonitis. Ella va entrar en depressió i, a més, va agafar la tuberculosi, i amb la qual cosa els metges li van aconsellar al rei que no la segueix veient. Però ella ja ho va entomar ràpidament, va buscar amants més joves, ella feia de madame, feia de padrina, i les acostava al rei perquè així el rei pogués anar bé. I però va renunciar a dormir cap dia més amb el Lluís XV, que va seguir amb ella fins a la seva mort el 15 d'abril de 1764, respectant-la, estimant-la, i fins que ella, amb 42 anys, va morir, encara que la cort la tenia com a culpable de la Guerra dels Set Anys. I un personatge així, i a més en francès, hagués sigut molt estrany que no trobéssim algun cantant que li dediqués una cançó. I sí, aquí vam haver de rebuscar una mica, però al final va aparèixer l'inefable i l'inestimable Gilbert Bécaud amb una cançó que porta per títol, no podia ser d'una altra manera, Madame Pompadour.
Madame Pompadour, je suis amoureux, je suis amoureux de vous. Il y a tant d'amour au fond de vos yeux, donnez-moi un tout petit peu. Madame Pompadour, c'est vraiment navrant d'être séparé par le temps. Je vous aurais plu en habit de cour, Madame Pompadour. J'aurais fait pour vous les pires folies, ridiculisant tous vos courtisans. En dépit du roi et de ses soldats, vous seriez parti avec moi. Madame Pompadour, je suis amoureux, je suis amoureux de vous. Amour sans espoir, j'ai trop de retard, Madame Pompadour. Je suis sorti du vieux musée, éberlué, médusé. Au beau milieu des Tuileries, j'ai rencontré Mimi. Elle avait tous les attraits, tout le charme du portrait. Mais en plus, elle était, oh mais tellement vraie. Mamselle Pompadour, dites, ça vous dérange pas si je vous appelle comme ça? Je ne suis pas roi et mon beau palais, c'est un sixième sous les toits. Mamselle Pompadour, je suis amoureux, je suis amoureux de vous. Vous serez ma reine et moi votre roi, et vous m'appellerez votre bien-aimé. Viens donc mon amour, Mimi Pompadour.
Setze d'abril de l'any 1162, el dia que neix al territori dels mongols el que serà el gran príncep mongol amb el nom de Genghis Khan. De fet, hem d'entendre que aquella zona hi havia un poble mongol, però aquest poble mongol és nòmada, anava buscant amb els seus ramats, anava buscant allò pastures, i cada grup d'aquests tenia el seu propi príncep, l'anomenaven Khan, que era el que havia de cuidar de que tota la gent anés bé, no? Un grup d'aquests, els Khyutes, situats al sud-est del llac Baikal, havien triat en Yesugei, que havia donat bon resultat, tenia molt de prestigi, i havia aconseguit reunir unes 40.000 famílies al seu voltant. Un dia, tornant d'una batalla amb els tàrtars, els seus enemics de tota la vida, el 16 d'abril, com dèiem, de 1162, es va trobar que la seva esposa mare, la Oelon Eke, perquè aquests tenien diverses dones, però n'hi havia una que era la destinada a donar fills. Doncs que la Oelon Eke li havia donat un hereu, que van batejar, diríem, com Temujin. Tenia una taca vermella al canell i el xaman de la tribu va dir que allò volia dir que seria un gran guerrer. Bueno, quan el nen tenia 9 anys i seguint les costums dels mongols, el seu pare el va portar a buscar la seva esposa mare, és a dir, la mare dels seus fills, va fer una llarga marxa fins a tocar de la muralla xina i allà va trobar a la Burte, que bueno, va quedar compromesa a quedar-se amb ell quan arribés, a casar-se amb ell, més ben dit, quan arribés el moment. Però les coses no van anar del tot bé quan el Genghis Khan, el futur Genghis Khan, va tenir el Temujin, aquest tenia 13 anys, els tàrtars van enverinar el seu pare Yesugei i automàticament doncs, moltes d'aquelles 40.000 famílies que estaven associades doncs, van començar a agafar les cames perquè van dir ui, 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 aquí vindran aquests els tàrtars i ens faran xitxina, com deia aquell. I van deixar la Oeloneke tota sola amb els fills evidentment, un can rival, el Tartugai, doncs va aprofitar el fet per atacar-lo, un mongol, eh? Va fer presoner amb el Genghis Khan, diem-li, no compliquem més les coses, el Temujin, però a partir d'ara direm el Genghis Khan, el va fer presoner, li va fer posar un jou al coll i el va prendre per vendre'l com esclau. Ell es va poder escapar, es va amagar durant un temps, va trobar un caçador que li va treure el jou i, bueno, va poder tornar cap al seu campament. Això va suposar un èxit, tothom va dir, veus com allò de l'atac tenien raó i tal, i va tornar a reorganitzar tota la tribu, diguem-ne, que havia organitzat el seu pare, amb una colla de batalles victorioses contra altres grups que van quedar, doncs, sotmesos a la seva santa voluntat, i gràcies també, tot s'ha de dir, a l'ajuda d'altres tribus que es van posar al seu costat, com els Queraitos. Quan això va anar creixent, i ell va dir: calla, aquell que va venir un dia i que va d'això, doncs ara li declararé jo la guerra. I sí, declara la guerra al Tartugai, li fot una palissa de nassos i recupera tots els territoris de la família, el prestigi, i tots el reconeixen com a cap legítim del grup. Però el conjunt dels mongols, a l'any 1196, decideix triar el que podríem anomenar un rei de reis, no?, entre tots els jefes. I quan el xaman, el bruixot, proposa a Temujin, que llavors té 28 anys, tothom diu: ah, sí. Per què? Perquè saben que és fort. A més, ell vol reforçar la seva tribu, crear un veritable exèrcit i, per tant, unificarà totes les tropes mongols per lluitar contra els nòmades del sud, contra els tàrtars, els quals derrota el 1202, rebent de part de l'emperador xinès, que està a darrere de la muralla de Xina, rebent d'aquest, de l'emperador xinès, el seu agraïment i un títol plenipotenciari, perquè, doncs, els ha salvat també de les contínues amenaces d'aquests tàrtars. En Gengis Khan, aleshores, se li comença a despertar l'ambició i comença a fer-li la feina amb els seus antics aliats, és a dir, els submet, els queraitos aquells que el havien ajudat, els ataca per sorpresa i al final s'han de rendir, els altres grups exactament igual i tot això. I quan el 1206 ja té totes les tribus d'Alta Mongòlia sota el seu control i sota la seva autoritat, en Temujin es fa anomenar Gran Khan, és a dir, emperador d'emperadors, i agafa el nom de Gengis, d'aquí ve el Gengis Khan, per començar a expandir el seu regne. Primer, doncs, crea un gran exèrcit i, a més, organitza el seu poble de manera que tots els homes estan mobilitzats dels 15 als 70 anys, poden ser cridats a l'exèrcit, per dir-ho així. I amb tot això amb una intenció amagada, que és apoderar-se de l'imperi xinès que hi ha darrere de la Gran Muralla. Reunirà totes les seves forces el 1211 i, passant pel desert de Gobi, travessant el desert de Gobi, entrarà pel nord, creuarà la Gran Muralla i atacarà Xina, que arribant fins a Pequín a l'any 1215. Però té problemes a Mongòlia, hi ha hagut algunes tribus que s'han revoltat, i ha de tornar, i llavors ens ataca la frontera oest, a Turquia, i arriba fins a Bulgària, i quan Occident, en general, ja li tremolen les cames, perquè evidentment ha arribat la fama, o ha arribat a la brama de que el Gengis Khan està anant cap allà, ell decideix tornar cap a Mongòlia per preparar, perquè el seu objectiu és Xina, per preparar el definitiu atac a Xina. El 1227 el començarà, acompanyat dels seus fills i dels seus nets i tot el seu exèrcit, però sent vell, sent atrotinat i avisat pel seu instint, el que fa és aturar l'expedició cap a Xina, repartir el territori entre els seus fills i morir tranquil·lament el 18 d'agost de 1227, abans que els xinus, s'ha de dir, es rendeixin, i ordenant que no es divulgui la seva mort fins que aquesta notícia hagi arribat a tot arreu. I com que tot això ha passat, diguem-ne, a Sibèria, ja hi havia cançons que parlaven del Gengis Khan, però totes són en xinès o en mongol, no ho sé, i evidentment no us vull ara castigar amb tot això. I llavors vaig recordar que un any, el Miguel Bosé havia tret una cançó que parlava d'una festa siberiana, i vaig dir: bueno, ja sé que està una mica agafat pels pèls, però com que el Gengis Khan, la majoria de les seves activitats i trifulques les va tenir allà a Sibèria, doncs, mira, posarem aquest Fiesta Siberiana de Miguel Bosé.
Toca, la laica. troica. Perfil de un oficial, ella lo amó. La guerra por la paz nunca acabó. No volvió, no volvió. Ojos lejanos como primaveras nórdicas. Madrid bella, celos de uniforme brindaré. Dile que a su esposa cantaré, cantaré, cantaré. Yo recuerdo una noche, tu mirada que me ata. Yo recuerdo una noche, veneno que me mata. Vodka para amar a quien se va. Profunda la foresta, duerme ya. Duerme ya, duerme ya. Sangre de Volga, vena de un paisaje hipnótico. Taiga infinita con carisma aristocrático.
Cinc a la setmana.
Ràdio Vilafranca.
17 d'abril de 1894, el dia que a la localitat russa de Kalinovka neix Nikita Sergeyevich Khrushchev, que serà el líder de la Unió Soviètica després de la mort del patriarca Joseph Stalin. El Nikita Khrushchev era fill d'un miner que s'havia mudat el 1908 a la regió ucraniana del Donetsk. Quan el noi va començar a anar a l'escola, només hi va anar 2 anys, o sigui, va tenir una formació més aviat escassa, perquè immediatament es va començar a preparar per treballar de fuster a les fàbriques i mines de la zona. I, a més, va arribar la Primera Guerra Mundial. El Nikita es va apuntar a l'Exèrcit Roig i, naturalment, va entrar en el Partit Comunista l'any 1918, que ja va començar a buscar i a aconseguir diversos càrrecs de gestió a la zona del Donbass, Kiev, tot allò d'Ucraïna. Però, com que ell tenia moltes més ambicions, el 1931 es va traslladar a Moscou, on el 1935, és a dir, 4 anys més tard, ja era primer secretari del Comitè de Moscou i va arribar a ser el primer secretari del Comitè Central del Partit Comunista d'Ucrània, d'Ucraïna. Però també li va enganxar llavors la Segona Guerra Mundial, però bueno, va aconseguir un bon lloc de tinent general com a oficial, Zampolit es deia, que, i a més era el líder del partit local de tota la regió d'Ucraïna que ell va defensar. Quan Ucraïna va caure, va passar a comissari polític de la batalla de Stalingrad i oficial superior de les tropes de tot el sud de la URSS durant la resta de la guerra europea de la Segona Guerra Mundial, com ja he dit abans. El 1953 mor Stalin i automàticament, faltat el líder, doncs s'obre la lluita del poder, amb un candidat en Bèria, que llavors era ministre d'Afers Interiors i de Seguretat Estatal, que va, diguem-ne, surt destacat de la carrera. Però té l'inconvenient que, com que tothom sap que és molt poderós, tots els que manen una mica, Malenkov, Kaganovich, Molotov, Bulganin i fins i tot el mateix Khrushchev, s'apleguen entre ells, fan pinya per poder denunciar-lo i treure'l del poder. Al final, aquesta conjura dels mig notables doncs funciona. En Beria és empresonat, els condemnat a mort, l'executaran el mes de desembre de 1953, i Malenkov, que és l'hereu aparent, és el que sembla, tothom diu, aquest és el que entrarà ara, és superat per Khrushchev, que comença a mostrar tota la seva ambició i el 7 de setembre de 1953, un parell de mesos més tard, aconsegueix ser nomenat líder del partit, iniciant la transició del Partit Comunista. Ell presentarà un conjunt de reformes que deixen bocabadats els delegats del 20è Congrés del Partit i, a més, allà hi fa un acte de gran valentia. Fa el seu famós discurs secret on denuncia que Stalin no havia sigut un bon governant, que tothom li anava al darrere però per por i, per tant, li feien la farina plana i l'acusa de totes les grans purgues. I amb tot això es fa molt, molt famós i el 27 de març de 1958 el Congrés aquest el tria per reemplaçar el que llavors és el primer ministre, Bulganin, i com a líder del partit també. Llavors ell començarà els seus processos de reforma en benefici de la producció de béns de consum, abandonant una mica la indústria pesant que sempre havia caracteritzat aquella Rússia dels primers temps del comunisme. Arribat, per tant, a president de Rússia, comença a tenir relacions internacionals. Durant la presidència de Nixon als Estats Units farà un gir important de la seva política, basat en la seva actitud cap a Estats Units, que fins llavors havia estat titllat d'enemic, que llavors ell el defineix com un rival. Com un rival, i bandeja, perquè doncs, en té por, bandeja la Xina de Mao Zedong, que entra, a partir de 1960, en guerra freda amb Rússia. I Rússia llavors es decanta cap a Europa, aprovant els plans, per exemple, de Walter Ulbricht, el president de República Democràtica Alemanya, que construirà el mur de Berlín, i reforçant la guerra freda entre l'Alemanya, la República Democràtica Alemanya, i el reste d'Europa. Però és un home de poca formació, ja us ho he dit, va anar 2 anys a l'escola i, per tant, sovintejava doncs, sortides de to i espifiades en fòrums internacionals, per exemple, a l'Assemblea de la ONU, a l'any 1960, on, quan el Harold Macmillan, el britànic, està fent un discurs, doncs ell, que no hi està d'acord, comença a picar sobre la taula amb els punys i a dir-li, a interrompre'l i tot això, o 2 setmanes més tard, quan es debat una proposta russa de condemna al colonialisme, mentre està parlant el representant filipí, es treu una sabata i comença a picar la taula amb la sabata, interrompint allò, no? O sigui que es posa en mostra, es veu que és un primitiu, no? I aquest home tan primitiu, doncs, avergonyeix els seus rivals a Rússia, que comencen a fer maniobres, comencen a remenar les cireres, i el 14 d'octubre de 1964 aconseguiran fer-lo fora en una reunió del Comitè Central del Partit Comunista, per els seus errors, el de mala gestió, i sobretot per la crisi dels míssils de Cuba, on Rússia va quedar com un drap brut. I després del malson de l'economia soviètica que no acaba d'enlairar-se. Expulsat del partit, Khrushchev passarà 7 anys tancat a casa seva a Moscou, fins morir-hi en aquesta casa on estava Moscou l'11 de setembre de 1971 i ser enterrat al cementiri Novodevichy de Moscou. I seguint una mica amb la filosofia d'avui, hem buscat una cançó que parlés del Nikita Khrushchev i n'hem trobat una interpretada per Mac Frederick Fisher. No tenim informació d'aquest xicot, no tenim massa informació de la cançó, però parla del Nikita Khrushchev. Per tant, completem aquesta ràpida i apressada biografia del que va ser durant uns anys el líder de la Unió Soviètica, la famosa URSS, amb aquesta cançó de Mark Frederick Fisher que porta per títol Nikita Khrushchev.
Yeah. If Nikita Khrushchev was a sous chef, bet he would have made an awesome sauce. If Lorena Bobbitt didn't stop to lob it, or if Springsteen couldn't be the boss. What if Marcel Marceau didn't shut its pie hole? Or if Santa couldn't rent a sleigh? And if Ronald Reagan hung out with Carl Sagan, things might just be different today. If little Miss Lewinsky didn't let him in, she never would have got to write a book. And if Richard Nixon hadn't played his tricks, then he'd have never had to mention, I am not a crook. What if that day O.J. couldn't find the freeway? And they never lost the DNA. Gee, if Normie Schwarzkopf couldn't get his Desert Storm off, things might just be different today. If Bin Laden pushed up daisies in my garden, and the Ayatollah was a chick, if Muammar Gaddafi drank more decaf coffee, and if Yabba Dabba W wasn't such a dick, what if Elvis had been born without a pelvis? Or if Richard Simmons wasn't gay? What if Ben and Jerry had been mercenary? Things might just be different today. What if Mussolini wasn't such a meanie? Didn't try to dominate the world. Now imagine Boy George working at a coal forge. He might not have felt the urge to dress up like a girl. And if your ex-wife wasn't born until your next life, maybe you would never have to pay and pay and pay. What if Richard Pryor didn't set himself on fire? Things might just be different today. Let's consider Boutros, Boutros, Boutros Ghali. What if he became a railroad bum? Picture Bridget Bardot, I know that it's hard. Oh, what if she grew up to be the flying freaking nun? If Jimi Hendrix made six figures selling skin flicks, what if Shakespeare never wrote a play? If Lee Iacocca lived La Vida Loca, things might just be different today. Hey, hey, hey. Things might just be different today.
D'abril de 1480. El dia que neix a la localitat italiana de Subiaco, Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia és filla de Rodrigo Borgia, un noble italià que acabarà com a papa, Alexandre VI, i de Benozza Catalei, que li donarà doncs, tres germans, i, a més, diversos mitjos germans, no? Perquè és un temps de disbauxa sexual amb el Renaixement i la seva família n'és veritablement un exemple, com tindrem ocasió de comprovar. Ella, com a dona, doncs, queda supeditat als interessos de la família i el seu pare, en Rodrigo, o Rodric, si voleu, que llavors ja era pare, ja era papa, perdó, no pare, ja ho sé perquè l'havia tingut amb ella, però era papa, aconsegueix casar-la amb la família, amb un fill de la família milanesa dels Sforza, amb Giovanni Sforza, el 1463, per augmentar la potència o el poder de la seva família, de la família Borgia. Com que això no arriba, doncs el papa, que llavors ja és papa, mana assassinar-lo. Van assassinar-lo. La Lucrècia se n'assabenta i, com que està enamorada del seu marit, l'avisa i ell fuig. El Rodrigo diu, bueno, pues, jo t'empaitaré. Finalment, li ofereix un suborn, una colla de diners, a canvi de que confessi un matrimoni no consumat, que el seu matrimoni no ha sigut consumat, perquè així el papa el podrà anul·lar i podrà tornar a disposar de la seva filla per casar-lo amb una altra. Però la Lucrècia és tancada durant uns mesos en un convent perquè, en contra del que podria semblar, i per això us deia abans lo del tema sexual, està embarassada. Està embarassada i tindrà un fill que, per més inri, el papa Alexandre VI, és a dir, el seu propi pare, d'ella, reconeixerà que és fill seu i el nomenarà duc de Camerino, encara que després les llegendes diguin que en realitat era fill del germà de la Lucrècia. Però bé, és igual, tenir un fill amb el teu pare o tenir un fill amb el teu germà no deixa de ser igualment criticable o igualment embolicat. El César aquest que en aquells moments el seu pare ja l'havia nomenat cardenal. L'Alexandre VI, és a dir, el Rodrigo Borgia, ja l'havia nomenat cardenal. Però, en definitiva, de tot això, què tenim? Tenim una noia que té un fill que el separen d'ella i que està altra vegada al servei de la família. I aquesta, el 21 de juliol de 1498, el casa amb Alfons d'Aragó per recomanació del César, del germà de la Lucrècia, que el coneix i pensa que l'aliança doncs, els anirà bé. Tindran un fill, en Rodrigo, també en Roderic, a l'1 de novembre de 1499, però l'aliança torna a resultar fallida i aleshores no és el pare, no és el Rodrigo Borgia, sinó que és el César Borgia el que dona l'ordre de matar l'Alfons aquest. I l'ataquen el dia 15 de juliol de 1500, però no, l'atac no el fan ben fet i ell queda malferit, molt malferit, però viu. La Lucrècia, com que sap que hi ha un complot i que volen matar el seu home, el qual també estima molt, s'instal·larà al capçal del llit dia i nit perquè no el puguin matar, fins que el seu germà la demana, li diu que no passa res, escolta, vine un moment aquí al costat que t'haig d'explicar una cosa, l'altra no, que no vull deixar el meu... Vine, al final ella hi va, i un sicari del César aprofita aquell moment per entrar dintre i fer-li la pell a l'Alfonso. La llegenda negra diu perquè el seu germà, el César, doncs estava molt envejós perquè aquest Alejandro... Ai, l'Alfonso... Aquest es veu que era un guaperes, i per tant doncs, li tenia molta gent. Bé, en qualsevol cas, això contribueix a augmentar la fama de perillosa, diguem-ne, de la Lucrècia, i per tant la família Borgia té dificultats per tornar-la a casar. Però finalment, a base de talonari, diríem ara, convencerà els ducs de Ferrara perquè casin el seu fill, Alfonso d'Este, amb Lucrècia el dia 2 de febrer de 1502, tercer casament. I, però, llavors dona la casualitat que 3 anys després, el 1505, mora el pare d'aquest Alfonso d'Este i, per tant, aquest es converteix amb el duc de Ferrara i ella, per deducció, per parentiu, amb duquesa de Ferrara. I se n'han d'anar a viure en aquest poble. Clar, ella, allunyada del seu pare i allunyada del seu germà, que finalment ha renunciat a ser cardenal i a ser papa i totes aquestes coses, però bé, ella es llibera de tota aquesta pressió i es pot començar a mostrar ella mateixa. I ho fa descobrint l'art i convertint-se en mecenes, en diríem ara, i també a base de donar-li fills amb el seu Alfonso. N'hi donarà fins a 7. Que aniran fent. I, de totes maneres, ajuda també el Rodrigo, el seu... busca també l'altre fill, el Rodrigo, però aquest, el César, el reté per castigar-la, no? Bueno, ella va fent, ajuda amb el seu home, quan el seu home se'n va de campanya militar, fa de governant del ducat de Ferrara, fins al 14 de juny de 1519, quan neix el 8è fill, però mora en el part. I ella, com a conseqüència d'aquest part així mal girbat, 10 dies després mora de febre puerperal el 24 de juny de 1519, als 39 anys, entre l'admiració i la devoció de tots els seus conciutadans. I tot i que la Lucrècia Borgia aquesta, doncs, hagués tingut una vida, ja veieu, bastant atzarosa i bastant sexualment bastant complicada, podríem dir, sembla que no era una mala persona. Però bé, la fama va portar a que després el seu germà, el César Borgia, fos considerat doncs, un gran estratega i ella doncs, una gran conspiradora. Amb el record d'ella hem buscat alguna cançó que parlés d'una Lucrecia i n'hem trobat una, Los Tres Ases, que canten una Lucrecia. No, evidentment, no és la Lucrecia Borgia, però, bueno, farà la feina. Aquí teniu, doncs, Los Tres Ases amb la seva cançó Lucrecia.
Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré sin bomba. Tira de la vela, estoy tirando al son de la mandolina. Adiós, Catalina mía. Noche de cabaret, Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue, Sin bomba, abre la botella, estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal, Catalina mía? Noche de cabaret, Lucrecia de mi vida, vamos a gozar.
Me voy para Venecia a ver carnaval.
Lucrecia de mi vida, vamos a gozar.
Ay, tira de la vela pa' guarachar.
Lucrecia de mi vida, vamos a gozar. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue, Sin bomba, abre la botella. La botella estoy abriendo al son de la mandolina. ¿Qué tal, Catalina mía?
De cabaret, 19 d'abril de l'any 1689, el dia que Roma, i de forma sobtada, mora la que fou reina de Suècia, Cristina de Suècia, naturalment. Però el primer que haig de dir és que no era reina, sinó que era rei. Va ser rei. Per què? Perquè el seu pare... Gustavo II Adolfo, va dir que va veure que hi havia una llei que no permetia que les noies fossin reines. I aleshores va dir, bueno, doncs jo la proclamaré rei de Suècia i així ens podrà pujar al tron i podrà seguir la meva obra. Com dic, era filla de Gustau II Adolf i Maria Leonor i va ser criada com un nen, ja, amb tota aquesta idea. Quan ella només tenia 6 anys, però el 16 de novembre de 1632, el seu pare mora a la batalla de Lützen i ella, amb 6 anys, és nomenada reina rei de Suècia gràcies al canvi aquest que havia introduït en l'ordre de successió el seu pare. La Cristina no té oposició, és proclamada rei o reina, com us agradi més, i queda sota la tutela del canceller Axel Oxenstierna, que llavors es dedicarà doncs, a defensar a les fronteres del país, sent educada pel mestre Axel Banner i un tutor, en Johannes Mathie, que li ensenyen estudis d'història i de llengua, però que la fan també una dona culta, perquè li ensenyen art i pintura i dibuix i tot això, i una dona esportista, perquè li ensenyen esgrima, li ensenyen equitació i tot això. Mentrestant, el canceller està retingut a Alemanya a la Guerra dels 30 anys, i quan torna a Suècia el 1636, després de la pau de fer la pau en França, l'allunya de la reina mare, que era bastant neuròtica i, per tant, la portava bastant pel pedregar, i la posa sota la jurisdicció de la seva tia, de la tia de la Cristina, Caterina, duquesa de Condesa dels Dos Ponts. Quan la noia arriba a la majoria d'edat, la noia es va fent el seu criteri, el 1644 la Cristina és nomenada i planta cara al canceller Oxenstierna aquest, que és derrocat després del Tractat de Westfàlia. Per què? Perquè aquest canceller era bastant belicós, podríem dir, li agradava molt la guerra, i en canvi ella estava molt a favor de la pau. Quan el fa fora, fa la pau amb Dinamarca, amb la pau de Westfàlia, i que converteix el 1648 a Suècia en la primera potència de la zona del nord d'Europa. El 1650 és coronada i ràpidament la gent del seu voltant comença a plantejar-se que bueno, aquesta noia s'ha de casar. I el primer candidat és un cosí seu, en Carlos Gustavo, però ella té un amant, el comte Magnus Gabriel de Lagardy, que preferiria casar-se amb ell. Però, com que tampoc li agrada massa tot això del matrimoni, el que fa és agafar aquest Magnus i obligar-lo a casar-se amb una germana del Charles Gustav, aquest del primer candidat que tothom volia que fos el correu de Suècia. Ella, mentrestant, es dedica a les arts, crea la seva pròpia biblioteca i fa una colla de seminaris, per dir-ho així, amb gent famosa d'Europa que convida, entre ells Descartes, que morirà d'un encostipat agafat fent una conferència una nit en una sala d'aquelles del Palau de la reina d'Estocolm. Tot i que Suècia va bé en plan econòmic, Cristina xoca amb el gust que té. Ella té, li agrada vestir com un home, li agrada fumar en pipa, li agrada tenir aventures femenines i masculines també, i a més comença a remenar, comença a plantejar-se abdicar, és a dir, abandonar el d'això. Abandona, per tant, la idea de casar-se i aconsegueix que el Parlament, la dieta que es deia llavors en aquell moment, la dieta faci com a hereu d'ella el Carlos Gustavo aquell amb el qual el havien volgut casar i els seus descendents. De fet, ho aconsegueix, i el dia 11 de febrer de 1654 anuncia la seva abdicació dient que està cansada del poder, que està passant per dificultats econòmiques, que està fent la transició espiritual cap al catolicisme, i com que el rei de Suècia, el que mani, sigui rei o reina, ha de ser luterà, doncs ella no vol trair el seu poble i tal. Bé, qual sigui com sigui, ella negocia amb el Parlament la seva abdicació, obté doncs una renda econòmica, unes propietats, i abandonarà Suècia per traslladar-se a Brussel·les, on en secret es passarà al catolicisme. Però el papa Alexandre VII, que veu amb això una oportunitat de reforçar la seva posició davant dels protestants, li demana, li exigeix pràcticament que faci una abjuració pública. I la farà, que així es veurà que qui mana és el papa, i la farà, com deia, el 20 de desembre de 1655 a Roma, rebent la seva primera comunió de les mans del papa, que li cedeix per allotjar-se al Palacio Farnese. Ella, com que el 13 de febrer de 1660 mora el rei de Suècia, Carlos Gustau, i passa la corona al seu fill, que només té 5 anys, ella torna a Suècia i es presenta per dir: escolta, jo ja faré de regent, o en últim terme poseu-me d'hereva del jove aquest si mora i tot això. Però allà li diuen: tereri que te vi, tu te'n vas anar, doncs ara te'n tornes a Roma. I ella se n'ha de tornar cap a Roma. Intentarà una altra maniobra el 1668, quan Casimir de Polònia abdiqui i ella es presenta com a opció, però també la rebutgen, i es quedarà permanentment a Roma, on es dedicarà a l'art, convertint el seu palau en museu, fent-se amiga d'escultors, pintors, músics, obrint un teatre públic i creant fins i tot una acadèmia d'erudits i d'artistes. Morirà en aquesta Roma, com dèiem, el 19 d'abril de 1689, d'una erisipela que arrossega des de fa diversos anys. anys i serà enterrada al Vaticà, en concret a la cripta de la Basílica de Sant Pere. I com que ja heu vist que avui anem de buscar cançons que vagin relacionades amb la persona i tal, doncs si és una persona que es deia Cristina de Suècia, hem de buscar algú que es digui una cançó que parli d'alguna Cristina, no? I n'hem trobat una, n'hem trobat una. El Toni ha trobat una cançó del Bobby Solo que porta per títol Cristina. Amb aquesta cançó acomiadarem aquest programa d'avui, que ja heu vist que anava molt lligat, doncs, a persones i a intrigues de palaus i coses d'aquestes, als que l'hem fet possible. En primer lloc, el Toni Olivella, que ha controlat totes les màquines i tota la història, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara farà tot el corresponent volcado, que en diuen en castellà, l'abocament de tot això a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que ara té l'honor i el plaer de presentar aquesta cançó del Bobby Solo, que porta per títol Cristina, en record de la reina Cristina de Suècia, que va immortalitzar també l'actriu Greta Garbo amb una pel·lícula memorable. Per tant, Bobby Solo, Cristina, i fins la setmana vinent.
Scriverò per te, Cristina, le prime parole d'amore. Ruberò per te, Cristina, le stelle più belle dal cielo. La prima carezza che mi hai dato tu l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore. La prima carezza che mi hai dato tu l'ho chiusa nel fondo del cuore. E quel dolce bacio che mai non avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più, Cristina, le cose che ho avuto da te. Resterai per me, Cristina, un dolce ricordo d'amore.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.